Escoltes A mig matí.
Sintonia de retalls de premsa amb Juani García. Bon dia, Juani.
Molt bon dia.
Com estàs?
Pues molt bé.
Aquí... Estiuenca ja, estiuenca.
Això anava a dir-te, aquí passant calor. Bueno, dintre de l'estudi, no?, que s'està bé.
Està bé.
Però
està.
Bueno, el carrer ja...
Foc. Ja es nota, no?
I anar caminant ara ja també cada vegada més tard.
Ja no ve de gust, no?
No, no, en principi suposo que ja començarem a sortir a les 8 del matí, perquè és que si no, mala meva. És ahir fent gimnàs i en ple camp de futbol, amb tot el sol a sobre, té la marinera.
Tela, sí, és veritat.
Però bueno, és el que toca.
És el que toca, és el que toca.
Bueno, parlarem del Festival d'Eurovisió, no?
Ah, vinga.
Que tocava, o no tocava.
Tocava, tocava.
Com que no ha parlat ningú, doncs nosaltres ho farem, no? Tothom sap que ha guanyat la cançó Estefania, que era d'Ucrània i que estava dedicada a la mare. És, va fer una mica de discurso político, no? Que pugessin a Mariupol, i mira, Mariupol al final s'ha rendit perquè la cosa no anava
sí,
bé.
Sí, la situació que tenen, déu-n'hi-do.
Sí. Total, que diu que com que no saben si podran celebrar-ho l'any vinent, que el senyor Zelensky diu que sí, pues, a Estocolmo, allà a Suècia, i València i Barcelona s'han ofert per fer-lo, si no ho pogués ell. I diu que només...
Que generosos són.
Que això sí, només ha passat en 5 ocasions. La primera diu que va ser l'any 1960, quan el Regne Unit va ser l'anfitrió davant el rebuig de Països Baixos. Bueno, ara es diu Països Baixos, però abans era Holanda, no? El 1963, que es va repetir en França, i el Regne Unit va tornar a exercir, i l'any 1972, Mònaco no disposava de seu. L'any 1974, Luxemburg ho va rebutjar, i el 1980, la Haia va ser l'anfitriona, encara que Israel va ser la guanyadora. O sigui que no... A vegades, doncs, això, els països no... D'allò. Bueno, doncs, a part d'això, doncs, la senyora que va guanyar, doncs, el presentador de la RAI, va dir que era una Jennifer López de Saldo.
Ui.
I la cançó està bé per la platja a l'estiu, però Jennifer López només n'hi ha una. Itàlia diu que no es va donar cap vot. Jo la vaig estar veient fins al final, més que res per veure com ballava, em feia gràcia, no?
Sí, sí.
Però, bueno, és el que passa sempre. Els països de l'est...
Sí, va ser un poc amable, eh?
Sí.
Aquest presentador sí, va no, ser poc amable.
A més, una llengua una mica sobresaliente, no? Per dir d'alguna manera. Doncs bé, diu que a banda d'aquest festival, del Festival d'Eurovisió, doncs també es va celebrar un altre de les llengües minoritàries que no poden anar a Eurovisió. I diu que el català va quedar setè al LIET, el Festival de les Llengües que no participava en Eurovisió. Roger Argemí ha portat la cançó La Contradicció a la 13a edició del festival que s'ha fet a Tønder, a Dinamarca. Coincidint amb les dates d'Eurovisió, aquest divendres s'ha fet un altre festival de música europea que és minoritari per definició, el LIET, on participaven el cantant d'Igualada, Roger Argemí, que ha quedat en setena posició.
Molt bé.
Diu que la condició per participar al LIET internacional és cantar en qualsevol llengua minoritària europea. L'anglès està prohibit, o sigui que no
home, vagi, clar.
Perquè aquest de minoritari té
no
poca
té res.
Rega, no? Té el suport del Consell d'Europa i el va promocionar les llengües que difícilment arribaran a festivals molt més populars, clar.
Molt bé,
diu que el català mai ha arribat a la final perquè els 6 representants d'Andorra, que saps que Andorra té com a idioma oficial el català, s'han
sí.
quedat a les semifinals, o sigui, no han arribat, pues no, ningú ha pogut escoltar el català en Eurovisió. Diu que a Tønder han participat 13 idiomes i Roger Argemí ha intervingut en la posició en desena de la mateixa cançó, de la mateixa audició.
Molt bé.
Així que, però tenia un trosset aquí que no sé on l'he deixat. Com sempre em passa, ho tinc una mica... Ah, sí, la gallega Carolina Rovirosa diu que ha participat en la cançó O teu caminar. S'ha cantat en català, gallec, asturià, en sami, que es parla a Lapònia, el bretó, que es parla a França, i el còrnic, que es va deixar de parlar al Regne Unit al segle XIX. Es va celebrar per primera vegada a l'any 1991 a Frísia, al nord dels Països Baixos, i el nom del frisó, LIET, que vol dir cançó. El grup de Sabadell, Pomada, ara desaparegut, va guanyar la primera edició amb el tema en Pere Galleri. O sigui que
molt bé, molt interessant.
Vam tenir, per lo menos, un que ens representava i que va guanyar. Doncs bé, saps que aquests dies també hi ha hagut una enquesta de la ciutat de Vacances i Repòs, no? D'aquí de Tarragona.
Sí.
La butlleta, per dir sí o no, doncs posava sí, estic d'acord que la ciutat de repòs de vacances pugui acollir, integrar, supervisar i formar menors amb factor de risc psicosocial o no.
O no.
Doncs bé, es va celebrar aquesta edició i va guanyar el no per 646 vots i el sí només per 30. Mm-hmm. O sigui que... I diu que a la ciutat residencial pugui que hi ha menors amb problemes. Els votants van poder escollir la butlleta del sí i del no. Votaven els barris de Boscos de Tarragona, que comprèn Montnar, Residencial, Els Pinars, Llevantina, Florimar, Golden Park, Bonsol, la carretera de la Platja Llarga i el passatge Brisamar. O sigui que ha anat a escollir la gent que...
Que no volen ni a tiros, vaja.
Bueno, ara tu tens un nen que ha de celebrar un cumpleaños i te'n vas amb un xiripar, no? I demanes 400 coberts. O sigui, 23 menús d'infantils amb animadors i múltiples consumicions. Total, la conta pujava 400 euros. Sí. Diu que l'home, de 27 anys, després de celebrar el cumple del seu fill en un parc de boles amb més de 30 convidats i fugir per la porta del darrere del lloc,
oi,
sense abonar la conta, quan el responsable ho va denunciar a la comissaria del districte nord de la Policia Nacional d'Alicant, diu que els convidats van anar abandonant el local i només quedaven els pares i el fill, que va fer un simpà. Diu que la policia només comptava amb un nom i amb el número del telèfon, però les càmeres de gravació del local, clar, són les xivates, no?
La policia no és tonta, no?
Van poder identificar plenament l'autor a qui van citar a la comissaria. El van detenir per un presumpte delicte d'estafa, encara que el van deixar amb la llibertat. Una cosa és marxar d'un bar o restaurant sense pagar una beguda o un cafè, home, que un simpà de 400 euros,
És que és tenir molta cara. Sí, aquest... A més, pel que era.
Aquest,
no?
Potser era influencer i volia fer publicitat.
Jo crec, Juani, que tenia morro.
Morro, però del gran,
Del gran, sí.
Perquè si no tens medios per poder fer-ho, doncs no ho facis.
Que és una festa que ningú t'obliga, no?
Ja
ho
veus, sí, que ja veus.
Bueno, molt malament.
Ara m'he trobat la història d'una ossa abandonada en una gàbia a Ucrània i d'un veterinari de Lloret de Mar que va travessar Europa fins al país en guerra per rescatar-la. Diu que així han salvat a Kiriusha, que feia 14 anys que estava engaviada en un càmping ucraïnès.
Ui, pobreta.
Diu que tota una perícia, que relata en primera persona, el Robert Melero, el responsable d'haver-la portat fins al santuari per a ossos, Bears in Mina als Països Baixos. Un cop al santuari a Utrecht no volia sortir de la gàbia, clar, pobreta, diria, on n'emporta, on n'emporten aquesta gent, si jo no estic acostumada a veure tot això. Mm-hmm. Pues sí. I diu que va anar una mare amb la bufanda del Betis a veure el Betis, i que li havien regalat el kit del Betis al seu fill, que tenia, patia càncer, i fa 3 anys que va morir, tenia 14 anys, i la mare va anar amb tota la il·lusió amb la bufanda per celebrar que va guanyar la Copa del Rei, no?
Sí.
I mira per on la va perdre. I llavors diu que va pensar, doncs mira, provaré sort a veure si les redes socials, doncs algú en diu alguna cosa i la troba.
Sí.
I la bufanda diu que posava, com que va baixar la segona divisió al Betis, es podia llegir la paraula volveremos. Total, que diu que al fin va rebre la notícia de que la van trobar, després de 29.000 vegades que havia sigut... Diu que es va perdre durant la celebració de la Copa del Rei, així que doble celebració per una banda el triomf de l'equip del Betis davant del València i tenir la bufanda del seu fill fa 3 anys. Sí. Ara també vaig veure que al poble de Sant Jordi d'Esvalls, doncs els veïns han treballat de bo i han fet un banc gegant.
Un
banc gegant. Tu pots seure al banc però no hi arribes al terra, com si fossis un nen.
Sí. Són xulos,
Sí. I diu que...
Ara són estranys, també.
Sí,
no sé.
També, bueno, vas a la gent allà asseguda i dius... Diu que pels veïns durant 2 mesos. Té unes vistes privilegiades i quan t'hi asseus et pengen les cames com si fossis una criatura. És un banc gegant de 2,5 metres d'alçada i 3,5 d'amplada.
Toma ja.
Sí, que els veïns de Sant Jordi d'Esvalls s'han unit per construir-lo. Forma part del projecte Big Bang Community Project. Diu, una xarxa amb més de 200 bancs gegants distribuïts per Europa, en indrets amb vistes excepcionals. Es construeixen els mateixos veïns del poble on s'instal·la i diu que hi ha un itinerari per visitar-los. Jo aquí tinc la pàgina web, https://bit.li/3ezt-zkc,
o sigui... És igual, busquem-ho.
És el primer a Catalunya, o sigui que ha tingut sort, no?
Que fos està molt bé.
Tu vas veure la lluna l'altre dia?
Doncs no.
No la vas veure?
No bueno, vaig recordar.
Jo sí, jo vaig sortir diverses vegades perquè, com que havia aquells núvols tan estranys, no sabia si era ja que l'eclipsi estava començant o és que el núvol me l'estava tapant i vaig estar veient-lo, no? I molt maco. Així que diu que era una sombra que oscureix el nostre satèl·lit donant-li un to vermell. Per això li diuen la lluna vermella o lluna de sang, perquè, clar, tapa la d'allò. Diuen moltes supersticions durant l'eclipse. Des de la fi del món, com posa la Bíblia en Apocalipsis 6:12, els homes llops de Romania, lluitats dels incas, els incas maies, que també malalties a llocs de la Índia, i els budistes tibetans, diu, asseguren que dona bona energia, multiplica el bon karma quan fas unes obres mentre dura l'eclipse. O sigui, que a fer obres.
Molt bé.
A fer bones obres, no? Bueno, aquí tinc aquest trosset, diu que Dionysius Lander, al principi de l'era del ferrocarril, van ser molts els escèptics que no van creure en les seves possibilitats. Entre ells, el professor d'universitat, astrònom i filòsof irlandès del segle XIX, Dionysius Lander, qui va dir: «Si los trenes alcanzaran algún día los 180 kilómetros por hora, sus ocupantes morirían asfixiados, incapaces de poder respirar a esa velocidad».
Carai.
I ara resulta que jo que tengo aquí mi amigo Facebook, pues buscant-lo, llegint-lo, he trobat que Hyperloop, el tren que ens portarà de Barcelona a París en 90 minuts volant per un tubo. I jo em penso que d'això ja vam parlar, que va levitant.
Quina por, no?
Te'n recordes? Que
sí,
va per un tubo i va levitant.
Sí, em sona que ho espanta.
Va amb uns imants, i això ja fa bastants temps.
Sí. Però,
doncs ara diu que hi ha una empresa valenciana que està donant forma a aquestes càpsules levitants per estrenar-les l'any 2030. O sigui que...
Ja.
Diu, les principals ciutats europees podrien estar connectades en pocs minuts, com una red de metro. O sigui que... I l'empresa diu que es diu Celeros, o sigui que, segons explica, des d'una nau acristal·lada de la Marina de València, en la que treballen 40 persones, s'ha desatat una carrera tecnològica per desenvolupar el tip de vehicle i les certificacions de velocitat que requerirà viatjar a 1.000 km per hora a través d'una extensa red de tubos.
Fa una mica de por, això. No sé.
I aquí et posa els tubos, clar. Tu aniràs dintre com si fossis, jo què sé.
Sí, una cosa estranya,
si ja,
no?
Si ja puja l'AVE, ja t'està donant una mica de...
Sí, no sé.
Pues no sé, jo de... Però bueno, com que tots estan...
Bueno, serà qüestió de provar-ho, no sé.
Sí, va, el 2030 no sé si ho provaré o estaré provant una altra cosa, potser...
No, dona, esperem que sí, Joni.
Bueno, diu que la calefacció central serà història dintre d'un any. O sigui que l'any 2020 el govern diu que va aprovar per real requet que l'1 de maig del 2023 deixés d'existir la calefacció central al nostre país. Es calcula que aquesta mesura afectarà a prop d'1.600.000 vivendes que haurien de canviar abans del final del pla. La normativa va establir que el calendari progressiu per allò que s'està portant a cabo en diverses zones, encara que segons l'Associació Espanyola de Repartidores de Costes de Calefacció, només 250.000 residències han canviat els equips individuals. O sigui que les vivendes ja... I ara una altra cosa que també m'ha tocat una mica el cor. Ahir, veient la tele, vaig veure la senyora Irene Montero, que parlava, la ministra d'Igualtat, no? Penso que és, que parlava d'aquesta nova llei de l'avortament. I em va venir de seguida a la memòria, que vaig veure al Facebook, que Creixell, un veí, tenia a la seva façana un niu d'oranetes i no va tindre una altra idea que fer-lo malbé i desfer-se'n d'aquell niu. I jo penso, el van detenir. O sigui, detenir una persona perquè destrueix un niu i ara resulta tu destrueixes una persona que també està dintre del teu niu, no sé quina comparació es pot fer, però la trobo, no sé, una mica... Home, si és una violació o és, jo què sé, igual que una nena amb 16 anys que pugui anar a avortar sense permís dels seus pares. Que almenys els pares sàpiguen que aquesta nena ha de fer això, no? Perquè i si té algun problema? I si es queda amb... No sé.
Bueno.
Ja et dic que no sé què.
Aquí sempre hi ha debat obert, amb
sí,
el tema...
Sí, ja, però bueno, toca la fibra per això, perquè vaig llegir que el van detenir per desfer aquest niu. Que
sí,
jo...
sí, perquè està protegit, perquè això no es pot fer.
Jo tenia a casa meva un
perquè està prohibit per llei.
Clar, jo tenia a casa un niu d'abelles... I jo vaig trucar a l'Ajuntament, bueno, mentira, vaig trucar a la policia local de Creixell, els hi vaig comentar i em va dir, no el toquis, diu, perquè estan protegides també
clar,
les abelles. Diu, aquí a la brigada tenim un marroquí, diu, que es dedica a l'apicultura, ja te l'enviarem i ell que faci el que hagi de fer. Sí, sí, va venir, va posar una capsa allà com si fos una gàbia, amb un forat, i ens va dir, fins que no arribi la vesprada, que ja no hi hagi sol, si no es fica la reina, els altres no segueixen. O sigui, s'ha de ficar la reina.
És curiós,
I ell la coneixia, nena. Però hi havia més de 5.000 abelles, eh? Tu saps com tenia tot l'estenedor de roba? I em vaig donar compte perquè al anar a estendre-la, com que tinc l'olivera molt a prop, clar, allà dic, mare meva, això què és?
Alguna cosa veies tu, clar, no?
Que... Fins que no vaig veure, feia com un cono, eh? O sigui que de dalt era molt ample i de baix era molt estretet. Doncs pues mira, perquè tu vegis com estan les coses.
I tant.
Diu que creix el número de nens que passen més de 2 hores diàries davant d'una pantalla. Diu, per una de... Bueno, jo parlo a vegades amb àvies i em diuen, és que no sap dinar si no té la tablet a la taula. Diu, pues a casa meva la tablet s'ha acabat. I, bueno, i és que ni me la demana, perquè sap que no li deixo.
Sap que no,
li deixo posar la tele perquè veu el Clan TV, veu dibuixos, i mira, i així està distret. Em diu, ja, jo futbol ja no, eh? No posaré els dibuixos, dic, això està molt bé. Diu que per un adequat desenvolupament físic, psicològic i social, l'Organització Mundial de la Salut recomana que els menors no passin més de 2 hores al dia davant d'una pantalla. En canvi, l'informe presentat per SAP The Children, relatiu al 2021, revela que al nostre país el 42% dels nens entre 4 i 14 anys superen en creix aquest temps. Es dona la circumstància de que l'any 2017 el percentatge era de 25%, per lo que els experts apunten que la pandèmia ha influït en aquest hàbit, clar. Si estaven a casa que no feien res, pues, si vaig a comprar, aquí et quedes, no? O sigui que, pobra gent. Doncs ara també aquí tenim un altre. Diu que els italians podran decidir l'ordre dels cognoms dels seus fills.
Ah, molt bé.
O sigui, tu et dius López Pérez i vols que el teu nen, en vez de dir-se el cognom del pare, doncs això s'han de posar d'acord tots dos. El que passa que després, si tenen més fills, se'ls ha de seguir posant
aquest ordre.
Sí, home, perquè si canvies, després arribes a l'escola, és mi hermano. Ah, doncs no portes el mateix cognom, no? Total, que diu que el Tribunal Constitucional del País Transalpino ha determinat com molt il·legítimes les normes jurídiques italianes que preveuen l'assignació automàtica del cognom del pare abans que el de la mare el reconeixi un fill. I la sentència implica que a partir d'ara els cognoms iran en l'ordre que acordin els progenitors. O sigui, si existen desavenències entre ells, serà el jutge qui decideix l'ordre.
Vinga, que acabem, Juani. Doncs
pues mira, ahir em veia el professor de gimnàs una dita, la tenia apuntada mal i deixada, però bueno, jo te la diré de memòria. El saber i no hacer és no saber, que diu que és de Kevin Tridó.
Sí. Molt bé.
Va por Emilio.
Perfecte. Doncs, fins la setmana vinent.
Igualment.
Adéu.
Petonets.